Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Qué bonica la musiqueta, qué bonica sempre és la musiqueta i sobretot quan és gent jove la que està interpretant-la. Molt bon dia, sistema, sí, continuem. Som Alberto Marco i Raúl Pujol i com heu escoltat, també ens agraden els... Sa de setembre, estem a Sa o estem
avui,
a...
No, avui, avui, avui.
De setembre, avui de setembre. Saps què passa? Que un Sa de setembre em va anar a la mili. Allò del 7 de setembre de Mecano crec que ho van fer en homenatge. Ah. Saps com vam anar ixe dia a la mili.
Pues no,
un 8, ens encanten els 8 de setembre. Per què? Un, perquè és dilluns, estem al Real Casino Antic de Castelló. Dos, perquè és el dia de la Mare Déu de la Misericòrdia, patrona de Borriana. Avui és una festa gran a Borriana, però també és una festa gran a la ciutat de Castelló. Avui és el dia del 774 aniversari de la Orde de Trasllat, que no significa la Fundació de Castelló, perquè Castelló estava fundada ja en el Castell Vell, evidentment, correcte, sinó l'Orde de Trasllat per baixar al Pla. Acaben de sonar les campanes i hem tingut molts esdeveniments, Alberto Marco, a banda sí, de que avui han tornat els xiquets d'escola, com acabem d'escoltar, no? Sí, l'espai que ens precedís i del que seguirem parlant en els propers minuts. Però dintre de tots els actes n'hi ha un que ens ha paregut més entranyable. És les condecoracions i les distincions que va lliurar l'Ajuntament de Castelló el dissabte pel matí. Tenim un nou fill predilecte, un nou fill adoptiu, que per nosaltres és predilecte perquè la veritat és que desconeixíem que no era de Castelló. I ens va sorprendre, i sobretot coneixent la història, perquè ell és capellà i està a Castelló des d'abans de que es configurara la diòcesi de Segorbe-Castellón. Claro, com anaves a pensar de que Ignacio Pérez de Heredia no era de Castelló? Com ho tenien que pensar, don Ignacio? Molt bon dia, moltíssimes felicitats, enhorabona i gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per tot el que dius i per estar aquí amb vosaltres. És per a mi molt gratificant perquè sempre he sentit la vostra emissora tantíssimes vegades, tantíssims anys, des de que era, des de que, vamos, va fa, sí, des que van néixer l'emissora, en realitat, la sent i la sentida.
1967.
Pues fíjate, 1967.
Han passat
67 està molt bé perquè és un any importantíssim. Està jo estudiant el estudiant Eder Canònic en Múnich. L'ensenyina que és per a mi, són els anys tremendos de la meu especial i esforç enorme de la meva formació quan m'han enviat a mi els obispos a estudiar a Múnich, després d'haver estat un any en Roma. Que tot això té una història molt bonica, perquè, claro, jo vaig anar a Roma perquè estant a Sant Castelló de vicari de Santa Maria, que era la meva parròquia tota la vida, pues un dia l'obispo nou de Castelló, que fe 4 o 5 mesos que havia, que sabia que era la diòcesi, me va cridar i me va dir, jo no el coneixia per res, perquè jo era tortosí de tota la vida, No coneixia, si no érem un arzobispat que era distint, que era Tarragona. I això era Castelló, era de Tarragona, No érem valencians, això era Segorbe. Segorbe va quedar una diòcesi molt xicoteta i en molts pocs capellans i li van donar 400.000 habitants i 200 capellans, comprens? Això va ser la estructuració de la diòcesi. I en aquests 200 estava jo. Però jo estava en Castelló i el bispo, de Segorbe de Castelló, de què coneixia de Castelló, què coneixia? És molt difícil pensar tot. I de què era pensar? A més, era Gerborester, no era d'ací, no era valencià, sinó que era conegut tota la comarca i tot això. I entonces va pensar que necessitaria, així en Castelló, posar d'alguna manera tindre alguna influència. No? I aquí, fa veure, havia de fer lloc en l'arcipreste de Castelló, que era Joaquim Balaguer, si això és impossible. I va agarrar el vicari major, que era jo. Me va enviar a Roma a estudiar i dius, si estaria dispuesto a estudiar? I diu, sí, jo el que me van a fer tranquil·lament. Diu, pues està matriculado en la Laterana, se estudiarà Derecho Canónico i tal, tal. Se conforme? Diu, home, claro, conforme de tot. I ja està. Però vaig estar en Roma. Vaig estudiar aquest curs i tal, tal, tal. I l'estiu venia així amb la intenció d'anar-me a l'estranger a estudiar un poc d'altra cosa. I entonces li dic, jo me n'aniré a tal, no aniré a Castelló de vacacions, les vacacions les aprofitaré per això. I me diu, no, el 1 d'agost estaràs en Múnich, comprèn? Fíjate, jo acabo el primer curs en el batxillerat de canònic en la Laterana, i entonces m'envia a estudiar a Múnich, al Instituto de Derecho Canónico de Múnich, que era un dels més famosos en aquest moment del món, perquè Alemanya en aquest moment estava practicant, penseu que estaven allí estava Runner, estava Guardini, acabava de la funció de Guardini, personatges importantíssims de la reestructuració d'Alemanya, comprens? I amb 13 metres ja m'hi anaven amunt. Jo no sabia ni una paraula d'alemà, eh?
En aquelles carreteres, en aquells trens d'entonces. Ja no aguantem a parar d'aeroport perquè els avions, pues, en fi, cosa bèl·lica, no sé com estaria.
De veritat, jo no vaig anar ni un quilòmetre de carretera, perquè l'única carretera que n'havia entonces en Alemanya era la de Múnich-Salzburg, que la va fer Hitler, però ja no hi havia res més, ni en Suïssa ni en cap oeste. Jo anava per aquí, bueno, com vaig tenir el cotxe meu xicotet, Volkswagen tenia, entonces vaig anar tantes vegades de Castelló, perquè hi vaig estar jo 12 anys, en Alemanya, que no és broma. Vaig a la licenciatura i vaig fer el doctorat i vaig estar 5 anys, 4 anys d'assistent de càtedra, perquè me van nomenar, quan vaig fer el doctorat, me van nomenar substituint a un gran personatge, que era Eugeni Goreko, que era companyero meu, el van fer el professor en Freiburg, de Suïssa. I entonces l'institut, estant jo així de vacacions en Castelló, me va enviar una carta i me dirà, o sea, reunida, ya ha decidido que usted sustituya a Eugenio Correque como asistente cátedra de Historia del Dret. I jo vaig dir anar a l'obispo i dir, mira, és això, perquè ell m'havia destinat així una cosa ja, Jo no hauria tornat a Alemanya si no és per això. I al final ell va accedir i va dir que sí, que me vaig anar a Alemanya. I vaig estar, pues, tots aquests anys allí, menys un. En comptes de 5 anys d'assistent de càtedra, l'últim any, no sé, perquè ja va entrar en funció l'altra cosa interessant, que és que me van cridar a València. I entonces jo, València per a mi era com si fos, jo crec, Portugal, perquè jo havia sigut tota la vida a Tortosí, com saps? I aquest any que va haver, després d'això, jo em vaig anar a Roma, no coneixia ningú. Vaig fer allí dues coses interessants, que però no és el cas que ho conti coses d'aquestes, no és interessant, perquè sí que és important, i això és el que vull dir. I sent que jo vaig tornar d'Alemanya en el doctorat fet i tot, era el 73. Jo vaig acabar tot. Me quedava un any de ser assistent de càtedra allí, en Múnich. Això tenia molt bon sentit, perquè està econòmicament, jo cobrava com un assistent en Alemanya, entonces, comprens? I això era molt, molt beneficiós, diguem-ne en aquest sentit, que per mi havia sigut un trastorn molt gran durant tres anys, que vaig estar jo tot el que me podien els hotelets a casa meva. Bueno, pues, aquest 71 és decisiu en la meva vida, absolutament decisiu. Perquè així, el bispo me diu, don Ignacio, ja no està Pontiol, ja està...
Cases d'Ordal.
Cases. I me diu, hi havia una tensió gran des de la cofradia, no? Molta tensió, una altra cosa rara, perquè...
Bueno, sempre aguda, eh?
Sí, perquè havia passat el de l'any 66, que vull recordar-ho així a tota la gent. L'any 66 és el centenari de la Torballa, comprens? I aquest any, te recordaràs tu, al millor...
No havia nascut, don Ignacio.
El 66 no havia nascut.
Jo vaig néixer el 70.
Pues bueno, pues no sé...
Estic molt mal conservat, però en el 66.
Sí, no diguis això. Que ja està bé, del 60 ja està bé, eh? Que va passar tot allò de la corona i totes aquelles coses, una corona que ve la Mare de Déu i la gent va protestar. Perquè els anys 60, 66, 67, des del 66, van ser els anys tremendes de la revolució de la joventut, te recordes?
Sí.
Estava jo en Alemanya.
El de París.
I ho vaig viure, ja, està clar, eh? Mm-hmm. I entonces així va haver una tensió grandíssima. De manera que, a més, va ser tremendo aquells tres anys, aquell any especial de la troballa. Va passar això, va ser el mito de la corona, van fer lo de les casetes aquelles que van edificar allà, el barri del Lladó i totes aquestes coses. I havia passat tot això, havia passat un poc, però havia pagat un baix molt gran tota la cosa de la Iglesia. Entonces el seminari se va inaugurar l'any aquell, l'any
71.
El 6, 76?
66.
En la setmana que es va fer el centenari de la troballa, el dia 7 van fer les inaugures preliminars. Jo estava fora, tu, jo no em vaig enterar de quasi res, perquè no... Només sentia notícies rapidíssimes que m'enviaven de Castelló, del lío de la troballa, de la processó de no sé què, era un lío grandíssim, una tensió en la ciutat tremenda i tal, jo... Vivia allí en Alemanya, en el meu, allò era un paraíso per a mi en aquell moment, perquè jo era assistent de càtedra, estava vivint en el centre de Múnich, en una casa de residència, en quatre companys meus d'estudis, tots importantíssims, perquè si jo Correco estava el Winfried Daimans, estaven els altres, que són tios importantíssims. vivint tota aquella posició grandiosa de quan va vindre Ranner a donar classes substituint a Guardini. Guardini és un personatge que va educar a tota la joventut post de la guerra d'Alemanya. Bueno, tot això és molt bonic. Te vull dir, jo, crisi 73...
És fonamental per la vinculació d'Ignacio Pérez d'Heredia en la Real Cofradia de Lledó i en la ciutat de Castelló.
Sí, perquè entonces el bisbe, aquell dia que em vaig presentar, me va dir, hazme uns estatutos per la cofradia, perquè tot el lío, tot allò, estava en uns estatutos que venien de la cofradia antiga medieval, que no tenia res que veure en les cofradies d'ara, del còtic, si no tenia res que veure. I entonces tenia l'hi, dir, hazme uns estatutos per la cofradia. Jo vaig fer, no coneixia la cofradia per res, perquè en absoluto no havia tingut tracte. El tracte meu en Lledó hasta entonces era totes les festes de Lledó que fem els seminaristes de Castelló, que érem 30, El dia de Lledó, en el seminari de Tortosa, fem la festa de Lledó, nosaltres, els seminaristes. L'única, perquè no tenia res més. No tenia ninguna especial vinculació amb Lledó, per res. Entonces, va fer estos estatutos, i en el moment en què els entregué, i estaven allí els dos presidents nous que anaven a ser presidents, que eren Vicente Palomir i Rosa Loras, li diuen al obispo, senyor obispo, ¿por qué no hace Ignacio prior de la cofradía, que dirija la cofradía, el perque, el capellà aquell tutar, que el capellà de Lledó, que era major, que era l'anterior, don Manuel, no sé quantos, Manuel Herrero,
no m'ha arribat d'ahir.
No. Pues bueno, pues ese, bueno, es interessant, però ese senyor, ella era major i tal, i va veure que el 74, això era el setembre del 73, que el 74 venia el cinquantenari de la coronació, i ell se va assustar, perquè estava acostumbrat a la posició d'un prior en el santuari. La posició d'un prior, com el capellà en el seu càrrec, és molt absolutista, si ho sabeu, de sobres, és fiel, allà el retorn en la parròquia ho fa tot. Se servís des que té ell a l'àter, és el que es diu a Soilate, però ell és el que decidís les coses, com és el culte, com se fa el culte, dins de lo que és la norma de la Iglesia i tal. I en la comarcia el Lledó era el mateix, que la cofradia era només per la festa de Lledó, que eren 3 dies a l'any, cosa així. Jo vaig fer un estatut que és molt curiós, perquè aquest estatut té una cosa llamativa, que va ser el que la Junta se canvia cada 2 anys, se canvia la meitat de la Junta. I esa meitat de la Junta se'n va fora i entra la meitat de la Junta. I ese que entra, als 3 o 4 mesos, quan ja estan tots els de la Junta que vindrà, doncs té que elegir, no el obispo, ni el capellà, ni tal, no. La Junta elegirà entre tots aquests que n'hi ha el que vol ser el president de l'any siguient. Ja els ha conegut en 2 o 3 mesos, tots els de Castelló, i on hi som tots, més o menys, i han entrat allà, i hi ha segur 6, 7 o 8 personatges que poden ser perfectament reconeguts com sents capaços de portar la cofradia, igual que les dones, igual. I li diuen que es nomen, però no és intervenció, no és que el prior diu, oye, heu de fer ahí ese tio. No, jo estic 40 anys ahí, no han dit mai en la vida feu a este tio de president, sinó que m'han dit, hemos elegido al final tal, muy bien. Ara, el dia de tal, l'entrevistarem com el vicepresident. I ese vicepresident 2 anys té que estar ben i mirant com funciona tot, callat i tot, No té ninguna càrrega més que ser vicepresident. I entonces, claro, quan canvia 2 anys, estos se'n van tots, completament tots, sense cap influència, i entra la altra junta. I esa renovació cada 2 anys fa que la gent que val diu, tinc 2 anys o més, no puc perdre el temps. I per això ha passat tantes coses, comprens? Des del 74 ja vam fer les bodes d'or del cinquantenari, i la cofradia que vaig començar a funcionar, i és això. Clar,
un gran èxit. Ignacio Pérez d'Heredia, fill adoptiu de la ciutat de Castelló, però que perfectament podia ser predilecte en tots els anys que porta ací, des de 1973 hem quedat,
El 73 soc capellà de la cofradia. Per assistir del... Des que tinc, no aplegué un any. Els meus pares van vindre ací l'any que jo vaig néixer. De manera que jo tinc 95 anys llargs, i jo vaig vindre i vaig néixer en el 30, i en el 30 van vindre els meus pares ací a ser mestres de Castelló.
Per tant, què ha significat tot este reconeixement, com va viure, com està vivint-lo, i sobretot la importància que té la Real Cofradia de Lledó en la seva vida?
Bueno, el més important és la Real Cofradia. He tingut una gran satisfacció en conèixer gent, molt bona gent, a senyores i sigues, molt bones sigues i molt bons comprensores de les coses. No són devotes i abans soles, perquè això elles no pinten res en el santuari, més que pinten en el que s'ha de fer en les festes de la Mare Déu. I això és impressionant, quan es veus tot estan ordenades en tot i tant, doncs és fantàstic. I tota la gent com respon a les festes de Lledó, més li dones, més vol, més li dones, més vol. Perquè cosa, festes s'han fet magnífiques, eh? Des d'entonces s'ha fet, se va fer la Basilicata, fiat-ho, se va fer a tot això, se va pintar Lledó, se van posar les petxines, se va pintar els tondos, això la gent no se'n recorda. Castelló, quan jo vaig entrar en la cofradia, era una església bonica, limpieta, però un coloret així en el blavet, una coseta, tot i tal, i la cofradia, els dos o tres anys que estava jo, van dir, escolta, això no pot ser, això. Això tenim que donar alguna dignitat, això. I van pintar tot el santuari. No va pintar l'Ajuntament, va pintar la cofradia, eh? En un impost que m'ho va posar l'obispat, perquè l'obispat, a les obres que fa la iglesia, li posen impost. Molt bonic, perquè havien quedat que nosaltres, la cofradia, faria tota la nau i el creuer. I el presbiteri ho pagaria el prior, que era Vicente Pasqual. Te'n recordes de Vicente Pasqual?
Sí.
Vicente Pasqual, eh? Però quan va vindre l'impost, Pasqual me va vindre i me va dir, Ignacio, fem una cosa. Jo mos volia, a mi volia molt, jo volia molt aire, ja ser superior meu en el seminari. Me diu, mira, jo pagaré tot l'impost, però vosaltres pinteu també el presbiteri, que és el que volia fer ell. I d'acord, tots els andamis que n'havien, bueno, jo vaig pujar als andamis, jo ja he rodat la cúpula de Lledó per dins, saps, així anar. Des de dalt els andamios i tot allò, era impressionant, com el dorat dels capitells, això era boniquís. Bueno, això és la primera cosa que vam fer, pues vam fer les petxines, després vam fer els tondos i vam fer això. I després ja, tota la cosa que és de decoració particular dels santets i els quadres que n'hi ha, ja no és de la cofradia, perquè la cofradia en el santuari no té ningú domini. El regiment del santuari o de la basílica ara és del prior de la basílica, no del prior de la cofradia ni de la cofradia. Però la cofradia no és un element del prior. La cofradia té una entitat per si mateixa segons el que li dona el dret i els estatuts que li dona l'obispo li diu el que pot fer. I la cofradia s'atén això i tal. Clar que si el prior li demana algo, el primer que ajuda és el prior, clar.
Té que escriure un llibre, don Ignacio, perquè ara ja no tenim temps, però i ses gestions, i s'acabar la dictadura de Franco, arribar les eleccions municipals, els primers ajuntaments democràtics, voler, evidentment, pues, tindre la propietat que li corresponia de Lledó, ahir suposo que hauran hagut pues, moltes reunions i moltes coses per arribar fins al moment en el que ens trobem ara. Està content, està pagat, està honrat, està orgullós?
Sí, molt content, moltíssim content. Jo crec que està bé que em faci a mi que ho hagin dit, doncs molt bé. Però crec que forasters en Lledó, forasters com jo en Lledó, n'hi ha tants com jo, un muntó enorme que mereixen tant com jo el per ser declarats fills adoptius de Castelló. Perquè això és molt bonic, però la gent que se sent de Castelló, això que li diguin que el fan gent fill adoptiu, li pareix una cosa estranya, perquè... A mi que me tenen que dir, si jo vaig veure a casa quan va caure per la bomba, com vaig explicar l'altre dia, tot això, vaig explicar jo allí un poquet, que me tenen que dir de Castelló. Si jo he vist el Serrallo quan encara no està al port pesquer, comprens? Jo he pujat per aquelles escales, vaig veure el principi del port de Castelló, tot i, claro, quan va vindre l'any del cinquantenari i vaig notar la passió dels clavueros, al pregar jo era en prior, la cofradia. Sí. A la primera cruzer en la plana, en l'hotel aquell que n'hi haguera, vaig tallar la processó i vaig dir la peana en els graus que portaven descalços a la Mare de Déu, dir, anem a la mar. I vam anar a la mar. Ells a soles. La processó no va anar. I vaig tindre el goig de veure el primer que va fer anar a la Mare de Déu fins a la mar.
Història viva de la ciutat i terme de Castelló, Ignacio Pérez de Heredia, fill adoptiu predilecte de la ciutat i terme de Castelló en el 774 aniversari de l'Orde del Trasllat. Gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE i moltíssima enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Un gran protagonista, Alberto Marco, un protagonista històric, per iniciar este temps de ràdio que tindrem fins les 2 en punt de la vesprada, així en el Real Casino Antic de Castelló, en la terrassa de Lino Gastronòmic. Però avui i esta setmana també és especial per moltes coses que de ben segur ara ens contes.
I tant que sí, en un momentet, per exemple, anem a veure com es prepara un dels dies més importants de les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Vila-real.
Entre el juego y el azar, quien te mira y quien se entrega. Nada de esto fue un error. Oh, oh, oh.
Más Castellón.
Estar informado.
Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco i avui, com tot el món, pendents del cel, pendents de la possible pluja, dice a Vistaronja que recordem que està activat fins a la mitjanit i que, per exemple, també farà que la nostra protagonista estiga mirant per a veure el que pot ocórrer, se pot fer aquesta vesprada i nit. Sònia Sánchez, des de la Fundació CaixaBank i la Real, bon dia. No, és aixina, no? Tots mirant cap a dalt.
Bon dia, Alberto. Sí, estem una miqueta pendents de l'horatge, del cel, però bueno, no podem fer res, a veure què passa. La trobada jo a les 6 i mitja de la vesprà i com tu vas dir, estem anant a les Cataranja, pues a veure què passa.
De moment, ahir sí que se va tindre que suspendre la processó de la Verge, però el que s'ha pogut fer són moltes activitats que ja han començat durant el primer cap de setmana de festes i on la Fundació CaixaBank Vila-real heu estat molt presents.
Moltíssim. Nosaltres, com tu ves, comencem en dijous en la inauguració de les nostres tradicionals ja exposicions, tenim tres, animem la gent a que vagi a veure-les, la de Santiago Andrés, com a títol Blancos y Grises, Fuego y Tierra, la de Lluís Ibáñez Mellà, que a mi m'han paregut unes fotografies espectaculars, Quan dormen els arbres, i la de José Ramón Lidón, L'essència de la llum. La veritat és que anima tota la gent a que vinga a conèixer aquestes exposicions. El divendres, com bé has dit, quan tindré la crida a la festa des del balcó del casino, a càrrec de Maria Jesús Vicendo Con, que des d'ací li dono de nou l'enhorabona, perquè la veritat és que va ser una crida on va parlar un poquet de tot, de la seva vida professional, familiar, lúdica, perquè, com ella ben va dir, encara que és una científica, pues, també forma part d'una penya, té una família, i bueno, la veritat és que va ser una crida molt interessant. De vesprada van participar en la frena de flors a la nostra moreneta. I d'ahí ja, el dissabte, concurs de paelles del que som jurat i que som patrocinadors ja fa moltíssims anys, abans ja de tindre la Fundació Caixa Rural ja patrocinàvem el concurs de paelles. Ahir vam descansar i avui, com bé hem dit, tenim la trobada de Gioli, que enguany és la dècima edició.
I que arriba a més en novetats, perquè aquest any en morter fester de l'any, que també se dona, i també en tíquets que crec que van volar, que quasi no va estar ni dos dies oberts per a que s'ompligueren i són més de 700 aiolis.
No, nosaltres vam obrir a les 9 del matí i a les 10 no ens quedava cap tíquet. A les 10 i mitja crec que l'Ajuntament és quan va acabar, però 750 tíquets en hora i mitja, bueno, en guany ha sigut un record històric. I com bé has dit, avui a les 6 i quart serà el lliurament del Premi Morter d'Honor de l'any 2025, que se donarà a Juan Brog Esteller i a títol pòstum a Quique González Arroyo.
I que després servirà per a esa festa i ese moment de veure si realment qualla o no, si queda bé, si algú fica ou, si no fica ou, i ahí sí que arribarà el moment. En tot cas, per si plou ni a plan B, cabeu tots els porxes ahí al Vall dels Arcs, o com estarà?
A veure, en principi plan B no n'hi ha, perquè n'hi ha molta gent gran que ve i desplaçar 750 persones a un altre lloc és complicat. Sí que és veritat que se repartiran, perquè clar, la gent ha comprat el seu tíquet, tampoc se pot fer un altre dia. En principi estic en contacte amb la regidora de festes, en Miriam Caravaca, i bueno, a veure al final què decidim. Perquè l'horatge, jo ara estic davant de l'ordenador i me fica pluja de vespre al rato que està nublat. Vull dir, això no sabem el que passarà. Jo ahir de vespre també vaig baixar a veure la Mare de Déu i al final va ser la processó per dins de l'església. Vull dir que un poquet sobre la marxa decidirem.
Decidirem, el que sí que has decidit és que ese diner solidari en el cas que ha sigut per a l'associació d'afectats per el CDKL5 de Vila-real i la infermetat rara, i el que també està clar és que el treball, la col·laboració de la Fundació Caixa Vila-real no es detendrà el dia d'avui, perquè encara vos queden més actes on participeu.
Sí, nosaltres és que la veritat és que les festes col·laborem moltíssim, encara es queda el dimecres la paella monumental de la tercera edat, i el divendres el macrosopar de veïns, que estarem ahí presents com tots els anys.
Doncs ja veiem tot, i se treballa des de la Fundació CaixaBank Vila-real també donant suport a les festes. I toca preguntar per una qüestió d'actualitat, perquè també arranca setembre i en qüestions com a veure què passa en el local social del casino, suposo que ja estareu treballant, no? Des de aquesta Royal Villarreal, en aquesta nova adjudicació de cara a que pugui reobrir les portes quan abans.
Hem estat treballant tot l'estiu, Alberto. La veritat és que hem tingut moltíssimes reunions i pareix que no crec que tarde molt en saber si qui queda, se queda al casino. Esperem que siga pronte i que puguem tornar a obrir pues això, aquest emblemàtic immoble situat en el millor lloc del poble, perquè per a mi ja no és perquè siga el casino, però considero que té que estar obert a la gent, està en el centre del poble i és una llàstima que no l'han pogut obrir ara per a festes. Però bueno, segur que pront el tindrem una altra vegada en marxa.
Doncs esperem que així siga i esperem que aquesta vesprada la gent pues, puga ahir anar a fer el seu allioli a la plaça Major i també a gaudir de lo que queda de festes i on participa també la Fundació Caixa Rural Villarreal. Presidenta, Sònia... Digues.
Ai, disculpa, Alberto, m'agradaria dir una coseta, ja t'has dit, l'entitat beneficiària d'esta vesprada, encara que no queden tiquets per a l'allioli, jo sé que la mare de... Bueno, de la xiqueta, en este cas, de la beneficiària d'esta ajuda, pues posaran també allí uns coses per vendre, hi haurà unes utxes solidàries, també faran uns pintacares per a poder recaudar diners per a l'associació, perquè la veritat és que aquest tipus de malalties ultrarrares necessiten diners per a investigació. Així que anime a la gent, que encara que no puga fer l'allioli, que s'arrime a col·laborar, perquè la gent del nostre poble és molt solidària i més en quan són xiquets que ho necessiten. Així que aprofite el teu micròfon perquè la gent s'arrime i que porta els seus xiquets, perquè es pinten les cares, perquè facin un donatiu, perquè la veritat és que no mai sabem el que ens pot tocar. I en aquest cas anem a intentar fer tot el possible per ajudar aquesta xiqueta.
Doncs ahí queda ese missatge. Sònia Sánchez, presidenta de la Fundació Caixa Rural Villarreal. Gràcies per atendre els micròfons de Copi, que vagi molt bé el que reste de festes.
Moltíssimes gràcies, Alberto.
Ara, d'aquests moments, ens apropem ja a la una de la vesprada, on seguirà, com sempre, tota la informació nacional i internacional, així al mediodia cope de la mà de Pilar García de la Granja.
El bou al carrer complís 650 anys d'existència a Villarreal i es commemora amb un bou de Victorino Martín el dissabte 6 de setembre a les 6 i mitja de la vesprada. 7 dies de programació taurina amb encierros, embolades, torets de saló, vaques enfundades i activitats per als més menuts. L'Ajuntament de Villarreal us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Des del diseño de un proyecto hasta la reforma de una exposición. Sonríe. Fustecma es tu solución. En Fustecma diseñan, fabrican, solucionan. Fustecma.com y sonríe.
Marina Dor Construcciones presenta el edificio Sol en Castellón, en la mejor ubicación. Zona Boera, Avenida Villarreal.
Viviendas con piscina, pádel, gimnasio, solarium, barbacoa, club social, trastero y plaza de parking.
Desde 199.000 euros.
Visite los tres pisos piloto en calle Moyano 8 y compruebe la extraordinaria memoria de calidades.
Más info en marinadorconstrucciones.com. Mejor ni lo sueñe.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En estos dies de festa, recorda, sigues més sostenible i recicla amb xicotets gestos, amb gots reutilitzables, amb reciclats en cada penya. Contribuïm a tindre unes festes més netes i respectuoses amb el medi ambient. Ajuda'ns a tindre unes festes més sostenibles.
Des de Reciclasa, bones festes Villarreal.
Villarreal ya está de festa. Del 5 al 14 de setembre gaudeix de les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, amb més de 200 actes per a totes les edats. Tradició, música, bous, cultura i molt més. Consulta els actes a programadefestes.villarreal.es. Aquestes festes desconnecta, descansa i disfruta. L'Ajuntament de Villarreal us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per a realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho prefereixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.